Un empat més pel centre d'esports i ja en van masses.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? L'era David Movilla ha començat amb un signe que ens sona molt. Un empat. Una X. El que sembla increïble és que el Sabadell, malgrat tot, sigui tercer i fins i tot ahir es col·loqués líder momentani quan anava guanyant el seu partit contra l'Andratx. No sé com ho veureu, però la sensació és que si l'equip hagués estat correcte, i no dic molt bé, sinó més o menys, seria el líder i amb un bon coixí, o almenys important, veient que la resta no para de fallar també. També és cert que ho podem mirar al revés. Quina sort que tenim que ningú despunta i que els que agafen grans ratxes de resultats, com ara el nou líder, que és l'Europa, arrenquen des del darrere i per això no s'acaben d'escapar. Sort perquè a la que un d'aquests rivals directes hagués afinat una mica més, vaja, que millor ni pensar-hi. Amb què us quedeu? Amb la primera versió, la d'oportunitat perduda pel Sabadell, o amb la segona, amb la fortuna que tenim, que sembla que ningú vol marxar?
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem setmana a l'Hotel Suís amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Primer títol de la temporada pel Barça femení de futbol. 5-0 van guanyar les Blaugrana contra el Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya. El masculí va aconseguir una golejada encara més escandalosa a Lliga, 7-1 contra el València. Ahir també derrota del Girona 2-1 al Camp del Rayo i també Real Sociedad 0, Getafe 3 i Atlètic 0, Leganés 0. Avui a les 9 de la nit es tanca la jornada amb l'Alavés Celta. Acord perquè Luis de la Fuente renovi el capdavant de la selecció espanyola fins al 2028. Jannik Sinner ha tornat a guanyar l'Open d'Austràlia de tenis. 6-3, 7-6 i 6-3 es va imposar a l'Italià a Zverev. Rècord d'Espanya d'Esther Guerrero als 2.000 metres short track, la seva marca antequera, 5 minuts, 42 segons i 43 centèsimes. I definida la Super Bowl, la final de l'NFL, la Lliga de Futbol Americà, la jugaran els Kansas City Chiefs i els Philadelphia Eagles. Els primers van passar per sobre dels Washington Commanders en la seva final de conferència i els segons van batre els Buffalo Bills. La reedició de la Super Bowl de fa dos anys es disputarà d'aquí a dues setmanetes. Anem al menú d'avui.
Comenta la recepció.
Farem l'anàlisi del partit d'ahir del Sabadell amb aquest empat a una casa contra l'Andratx en l'estrena de David Movilla i, evidentment, una miqueta de Mercato per veure com està l'última hora, perquè tot just queda una setmana perquè es tanqui aquesta finestra. Parlem del filial, ja amb Conrad García a la banqueta, que va ensopegar al camp del Mollerussa, la ressaca dels compromisos europeus dels dos equips del club de waterpolo. Explicarem la triple corona de Llur Esteve a la Llanera Trail i, a més, també una miqueta d'handbol, snow, ciclisme, etc.
La notícia curiosa.
Manu Lama, fill del periodista Manolo Lama, va marcar el seu primer gol al futbol professional. Ho va fer amb la samarreta del Granada en el duel de segona contra l'Sporting i així ho celebraven a la Cope, on hi treballa el pare.
Hay gol en Granada. ¡Gol! ¿En serio?
Tres un va guanyar el Granada amb el gol d'un Manu Lama que, recordem, fa res el teníem a la Nova Creu Alta jugant a les files del Fuenla i el seu pare va venir a Sabadell a veure'l. Ahir Manolo Lama també era present a les graderies de Los Cármenes i ha assegurat que tant ell com la seva dona van rebre felicitacions i que la seva dona semblava la reina Letícia saludant a tot el personal.
De quin partit no estarem pendents?
Avui hi ha un amistós internacional de seleccions. A les 6 de la tarda, Uzbekistan, Jordània.
I a les xarxes socials.
Li llegim a @somdelhospi, el Cristian García, que diu així: el grup 14 de quarta catalana, el Matadepera, ha derrotat l'Atlantic City per 30-0. Segons l'acte, l'Atlantic s'ha presentat amb només 7 futbolistes i, pel que sembla, ha aguantat el partit sense cap baixa. Fet tremendament admirable, deia ell mateix. I adjunta una fotografia de l'acte on es veu, efectivament, l'equip amb 7 futbolistes, tot just.
Avui celebra el seu aniversari
el nedador Javier Núñez i dos exjugadors arlequinats, Miguel Ángel Riau i Pepe Castell.
L'enquesta.
Teniu temps fins les dues del migdia, com cada dilluns, per dir la vostra sobre qui per vosaltres va ser el millor del Sabadell ahir en aquest empat a 1 contra l'Andratx. Ho podeu fer a X amb l'etiqueta MB-P946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. 1:09 del migdia d'aquest dilluns 27 de gener del 2025 i com si fos el dia de la marmota, pràcticament, tot i que veníem de dues jornades en què el Sabadell no empatava, aquest signe, la X, ens sona massa, malauradament, aquesta temporada. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Nou entrenador, bells resultats.
Sí, sí, sí. Una setmana, ens ha durat la relativa tranquil·litat, o una setmana ha durat aquesta reacció que va semblar tenir l'equip, bé, que va semblar no, que va demostrar l'equip davant l'Espanyol B, ara fa, doncs això, 8 dies mal comptats a Sant Adrià, llavors amb el Conrad García a la banqueta, aquella setmana que a més s'havia superat el Terrassa en els 8 anys de final de la Copa Catalunya, però bé, com diem, l'estrena de David Movilla, hem de ser realistes, no va ser la desitjada, no va ser, de fet, tampoc l'esperada per allò de la teòrica inferioritat del rival que visitava l'estadi de la Nova Creu Alta, com és l'Andratx. I com dius tu, vell empat o vells vicis d'un Sabadell que malauradament, ho hem de dir així, per moments, sobretot a la segona meitat, va recordar aquelles sensacions o va transmetre aquelles sensacions negatives, per no anar amb altres històries, dels últims partits amb David Català a la banqueta. És cert que es va entrar prou bé, alguns parlen fins i tot de la millor primera meitat de la temporada a casa, no sé si n'hi ha per tant, però en tot cas no va estar malament l'equip, l'entrada dels primers 40, jo diria que al final de la primera meitat ja la cosa va anar un pèl de baixada, però en tot cas, bons primers 35-40 minuts de l'equip, però és que la segona meitat, no sé quin qualificatiu posar-li, si inacceptable, si vergonyosa per moments, en tot cas va sorprendre, a mi em va sorprendre i crec que a la gran majoria va desil·lusionar veure la sensació amb la qual va aparèixer l'equip de Movilla en el segon temps, que a sobre es va anar complicant, evidentment, a mesura que van anar passant els minuts, perquè lluny de reaccionar, l'equip va quedar completament bloquejat, estabornit amb l'empat, i no va ser fins al final amb un parell de, allò que diuen, de fogonazos, un parell de xispassos que l'equip no va donar senyals de vida, i això és, per mi realment, igual, ara ens remuntem gairebé un mes enrere, el més preocupant, més enllà de l'empat i més enllà del que digui la classificació, per mi el més preocupant és aquestes fases en les quals entra l'equip, que són difícils d'entendre, realment.
No, i en aquesta primera meitat el Sabadell va marxar al descans guanyant 1-0, crec que em mereixia bé ni que sigui per al nombre d'ocasions que va tenir l'equip de David Movilla, sense fer un futbol molt vistós, però sí generant aquest perill, i com diu Sergi, al final, especialment aquests primers 15-20 minuts de la segona meitat, no sé quin qualificatiu posar-li a aquest centre d'esports, que literalment es va desfer, es va veure superat per l'Andratx, que va empatar amb tot mereixement, i després sí, es va intentar de diferents maneres, però no hi va haver la manera de tornar-se a avançar al marcador, i al final aquest empat a un definitiu, que va deixar una imatge de nou de sí, Sergi, que ahir, si ja eren pocs a l'estadi, menys de 3.000 persones presents a les graderies de la Nova Creu Alta, la imatge a mi em va fer pena, directament, al final del partit, allò que diem, no?, que a vegades potser que preferim una mica més els xiulets o una mica d'esbroncada que no la indiferència, i ahir semblava una mica més la indiferència i el silenci tot just acaba el partit que una altra cosa.
Sí, 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 en parlarem, d'aquesta desconnexió, anem a dir-ho així, entre l'equip i la graderia, però comparteixo amb tu, ja no era la millor entrada de la temporada ni de lluny, i a sobre aquesta fredor de mal cos, de caure en l'apatia fins i tot de tots plegats, potser és el que va deixar més tocat. Tot això quan l'equip és tercer, Ho dic perquè llavors, si ens agafem els números freds, acabes veient que el Sabadell és tercer, que està a 3 punts del nou líder, per cert, que és l'Europa, que ha superat el seu gran rival local, que és fins ara el Sant Andreu. 2 punts de marge respecte als equips que no jugarien al play-off, una zona que ara marca el Lleida, com a 6è classificat, seria el primer equip que no jugaria al play-off a final de temporada, però torno a repetir i a reiterar-me en el que et deia ara fa un moment. Més enllà del que diguin aquests números, més enllà del que digui la classificació, més enllà de veure que la jornada una vegada més et va posar una oportunitat en safata de plata perquè l'aprofitessis i perquè tornessis a encara més enganxar-te, és més la sensació de que l'equip no és capaç ja no d'enganxar-se a la classificació, sinó d'aconseguir aquest resultat que li permeti enganxar-se a la classificació o a la part encara més alta d'aquesta classificació del grup tercer de la segona federació.
Ahir a la tarda hi havia aquest partit entre l'Europa i el Terrassa, que qui el guanyés, Sergi, superava el seu rival més directe, per dir-ho així, d'aquesta rivalitat. Al final va ser l'equip del Nou Sardenya qui es va imposar 1-0 contra el conjunt agarenc i, com dius, tenim nou líder. El conjunt escapolat amb 36 punts i el Sabadell que se situa a 3 i el Terrassa que queda doncs ara fora d'aquesta zona playoff de forma momentània. I el Sabadell, si hagués fet la feina, hauria empatat a punts amb el Sant Andreu, però no la va fer i, per tant, es queda Sergi amb aquesta tercera posició i ja, si et sembla, entrem a analitzar més a fons aquest partit, que, com dèiem, després d'una primera meitat, crec que estaràs d'acord en que no va ser un futbol brillant, però sí que es va veure amb un joc més directe, un Sabadell més pràctic i que creava totes aquestes ocasions. A la segona, doncs això, es va desfer. Ja no sé si per un factor mental, si per un factor físic. Vam veure jugadors com, per exemple, Cortés, que va fer els 90 minuts, que va acabar fos. Però vaja, entre unes coses i altres, o una mica de tot, que aquest Sabadell no va saber trobar la manera de marcar el gol, Sergi.
Sí, és la part preocupant, com et deia. És aquesta sensació que transmet l'equip, que va recordar i molt aquestes darreres jornades amb David Català, quan parlàvem allò de precipitació, d'ansietat, d'un equip fràgil que no és capaç de mantenir doncs, el ritme durant els 90 minuts, un equip que es deixa, doncs, en aquest cas, fins i tot empatar a l'inici de la segona meitat, i el més greu de tot és que a la primera les sensacions, com diem, van ser prou bones. Ja et dic, no m'atreviria tampoc a qualificar-ho d'un partit excels, ni molt menys, però sí que van ser prou bones. Doble cara que preocupa un equip amb aquestes dues versions, i ja deia David Movilla que el pitjor de tot és que fins i tot una mica abans del descans i just abans de l'empat a un ja es veia que la cosa no girava del tot rodona.
Las sensaciones ya antes del empate no eran buenas y justo, bueno, pues estaba hablando yo con el staff de hacer dos cambios para ajustarnos, que evidentemente tras el empate lo hemos orientado de otra manera, pero yo creo que la tara hoy del equipo ha sido los 15-20 minutos iniciales de la segunda parte. Ahí hemos estado lejos del nivel que podemos dar, debemos dar y vamos a dar. El resto del partido con muchas líneas de mejora, porque veo muchos aspectos pa mejorar el equipo. Creo que hemos generado lo suficiente para marcar algún gol más.
Bé, doncs, evidentment, Movilla també feia aquesta lectura, Sergi, d'aquest mal inici de la segona meitat, que al final, en el pas per vestidors, el missatge que va voler transmetre, evidentment, no va calar a l'equip. I d'aquí que al final l'Andratx trobés l'empat en uns minuts, a més, que ja va avisar el conjunt balear. No és que fos, Sergi, aquesta acció del gol aïllada de Javi Sánchez, ni molt menys, sinó que prèviament ja ens havíem endut algun ensurt.
Sí, hi havia hagut algun avís per part de l'equip, en aquest cas de José Contreras, i és evident que aquesta mala entrada i el fet de que l'equip, el Sabadell, no fos capaç de capgirar, la sensació va ser de la part més negativa, la versió més negativa d'aquest equip de Movilla, anem a posar-li ja aquesta etiqueta, que vam veure ahir. El que dèiem abans, al final reiterava també en roda de premsa el tècnic Arlequinat amb aquest punt d'imprecisions, de nerviosismes, de precipitació, de parlar per parlar, fins i tot de dir, bé, òbviament, si haguéssim entrat d'una altra manera, això hagués canviat, els nervis segurament els hi haguéssim traspassat a l'Andratx, que tard o d'hora, tot i que no ho va fer després del gol, tard o d'hora hauria d'haver obert una mica més les línies, perquè hem de deixar clar que després del gol d'Ostrell l'Andratx no va canviar el sistema. Bloc baix igualment, esperar l'error, però tard o d'hora, com dic, hauria d'haver canviat. Però tornem, és parlar per parlar, perquè al final Hi ha coses a millorar, algunes, però és evident que aquesta segurament és el principal mal de cap que té David Movilla i el seu cos tècnic a curt termini.
Yo creo que si nuestra entrada a la segunda parte hubiese sido mejor, seguramente esa ansiedad hubiese corrido más del lado visitante, ¿no? Y yo creo que ahí no lo hemos gestionado bien y es claramente donde está el margen de mejora el partido hoy, aunque hay más cosas, hay bastantes más cosas, ¿eh?
Bastant més coses a millorar encara d'aquest equip de David Movilla. Una més d'aquest partit o d'aquesta reflexió de partit, perquè evidentment també l'Andratx va fer el seu enfrontament, va ser fidel, anem a dir-ho així, al guió que esperàvem ja d'entrada i no va decebre en aquest sentit, fins i tot amb aquestes pèrdues de temps lícit. Sempre diem el mateix, al final, quan et toca pair-ho o et toca, en aquest cas, ser la víctima, tot és molt dolent. Quan te n'aprofites, sempre penses que ets el més gest també de la classe. Ahir és evident que els balears van jugar amb el rellotge a l'hora de pausar el partit i a intentar que el partit no tingués ritme. I aquí és on la part de responsabilitat que Movilla sí que li donava als seus jugadors, al seu Sabadell. L'Andratx va venir a fer el seu partit, però el centre d'esports és el que no va saber interpretar i plasmar en el terreny de joc, diu, el que necessitava l'enfrontament quan més pausa li volia donar el conjunt mallorquí.
Ellos han hecho su partido y es muy legítimo, pero sí es cierto que ha habido momentos donde podíamos haberle metido una velocidad más y un ritmo más. Estoy de acuerdo contigo. Lo que hace el rival es totalmente legítimo. Y evidentemente no le puedes dar ritmo en las situaciones donde el juego está interrumpido y no se reinicia rápido, porque son ellos, es el rival quien puede reiniciarlo, pero nosotros tal vez esas situaciones tenemos que manejar mejor las emociones para que no haya esa ansiedad, ¿no?
Em va semblar a mi, Sergi, un equip molt digne, aquest Andratx, com a mínim ahir, sabent els pocs recursos que té i que patirà moltíssim per mantenir la categoria. Va venir a fer el seu partit. És veritat que el va poder perdre, al final, pel nombre d'ocasions que va tenir el Sabadell, fins i tot després en aquesta mala segona meitat, però van rescatar aquest punt i crec que se'l van treballar molt. I el que dic, aquest centre d'esports, després de rebre l'empat i tot i el mal joc desplegat en aquests segons 45 minuts, va poder marcar el segon amb aquella rematada de cap de Javi Delgado, va tenir un xut curt des de fora l'àrea, Tico Iniesta des de fora l'àrea, ara en parlarem d'ell, suposo, Sergi, amb una bona carta de presentació. I també estava pensant en aquell gol anul·lat, diria que va ser Peque Polo qui acaba rematant amb assistència de Rubén Martínez, l'assistent, i tu cantaves ràpidament a la Transmi en el directe, aixecava quan la pilota li arriba als peus del maonès. Vist algun fragment, vista la repetició, jo diria, sense mullar-me al 100%, però jo diria que no era fora de joc. També et dic, si contra l'Andratx a casa ens hem d'excusar amb l'àrbitre, malament anem, però per ser justos també és cert.
Sí, és evident que no es poden tirar línies amb precisió, però la sensació que transmet el frame, com dius, al televisiu, és que Rubén Martínez estava en posició correcta, però, per ser justos també, l'assistent és cert, que invalida la jugada ja molt previ a la centrada i encara més previ, òbviament, a la rematada final de Peque Polo. Per tant, és cert que el Sabadell va tenir ocasions, les has gairebé desgranat allò, les has dibuixat tu, i és cert que David Movilla també, sense buscar excuses, anem a dir-ho així, sí que tenia clar que al final això va de canviar sensacions, canviar dinàmiques, i aquestes dinàmiques només es poden canviar d'una manera. Estat d'ànim que ha de ser molt diferent al que li va veure l'equip en el tram final del partit d'ahir.
Hemos tenido ahí tanto la de Tico, que ha dado Larguero, como la de Javi de cabeza muy, muy, muy claras, y lo cierto es que tenemos que gestionar esas situaciones y ya lo he hablado con el staff que, hay que... Nos tenemos que empezar a hablar de manera diferente. Tal vez no me esté explicando de manera muy precisa, pero ahí dentro del vestuario vamos a empezar a hablarnos de manera diferente para generarnos estados emocionales diferentes y para tener un rendimiento y un comportamiento diferente.
Demana paraules de confiança, més positivisme dins del vestidor, David Movilla cap al seu equip. Quan fa que no guanya, Sergi, el Sabadell a la nova Creu Alta? Des del novembre, vam dir,
no? Des del novembre, des del 10 de novembre, aquell partit contra l'Illicitano, aquell 3-0, bé, és que ha plogut, eh? Al final, si fas números, són 4 empats i una derrota com a locals des de l'última victòria de l'equip encara entrenat per David Català en aquell moment. Per tant, uns números realment preocupants per la dinàmica que està portant l'equip a casa i que segurament, no dic que tingui tota la raó ni tot el pes, pot parlar també d'aquesta desconnexió. Gairebé un dia després que el club anunciés 4.900 socis que s'ha arribat a aquesta xifra d'abonats, que al final que van ser 2.800 i escaig,
sí,
els que van venir allà a l'estadi. Per tant, hi ha 2.000 socis amb carnet pagat ja, allò trinco-trinco, que es diu,
sí, sí, sí,
que van decidir ahir no venir a l'estadi de la nova Creu Alta. Raons pot haver-hi moltes, eh? Ara que ningú se senti assenyalat, però al final, quan gairebé la meitat, una mica menys de la teva meitat d'abonats, no va al partit, és que hi ha aquí alguna cosa que segurament també té a veure amb aquest punt de desconnexió. I el que estem dient, aquesta desconnexió, de fet, ahir, la fotografia és molt evident. La primera meitat, al camp, l'afició va estar amb l'equip, animat, animant-se mútuament per al que s'estava veient. És cert que en el tram final va costar i molt que hi hagués sensació de vida. I és una desconnexió que també es va notar des de la banqueta i que després en roda de premsa David Movilla es posava com a deures gairebé d'aquest dèficit que l'equip té respecte a l'afició a l'hora de connectar-se.
He identificado que cuando el equipo se ha mostrado dubitativo y sin determinación, como ese inicio de la segunda parte, ha habido esa desconexión con nuestra gente, ¿no? Y eso es lo que está primero en nuestro debe, en mi debe, porque como entrenador soy el máximo responsable de hoy no haber sacado los tres puntos, pero por lo demás creo que esta ciudad, este club, estos jugadores, este escudo lo tienen todo para que tengamos una temporada memorable y yo venía a 600 kilómetros de mi familia, de mis hijos para buscarlo.
Una y 25 del migdia i ahir jo feia la broma, Sergi, en el Sabadell en joc, que qui no segueixi allò el dia a dia de l'actualitat del centre d'esports i només vagi al camp o escolti les transmissions dels partits, hauria allò sorprendre's o trobar algunes novetats d'algun jugador nou a la plantilla o preguntant-se on eren d'altres. Ho dic perquè fora de la convocatòria ja van quedar Juanma García i Gompi. El dissabte el club anunciava oficialment les seves baixes, que vaja, que eren un secret a veus, i dins de la convocatòria, Sergi, sí que hi era Tico Iniesta, una de les tres cares noves que ha anunciat el club en les últimes hores.
Sí, per contra, com dius, amb el mercat encara en marxa doncs, a una setmana, perquè recordem que es tanca dilluns de la setmana que ve a la mitjanit, aquest mercat de fitxatges hivernal. Es va quedar fora de la convocatòria Carlos Pérez, que és un altre dels jugadors que ja ens hem fet pesats i reiterat de mil maneres, que és un dels jugadors que el club ha posat a l'aparador i en aquesta porta de sortida per aquests pròxims dies. De fet, és molt probable que s'anunciï al llarg dels pròxims dies aquesta rescissió de contracte també del jugador valencià. Per contra, i abans de que ahir algú també parlés d'aquesta possibilitat, que no dic que no sigui, però Diego Cámara es va quedar fora de la convocatòria, en aquest cas per lesió, per molèsties físiques. Res a veure, teòricament, amb el que pugui passar, perquè recordem també que una de les operacions, després m'hi recreo una mica més, pot portar la sortida d'un dels tres centrals, que ja hem repetit, Trapero, Pedraza i Cámara, podrien estar en aquest sentit jugant-se aquesta última plaça. Per contra, vam veure jugar, com deies, a Tico Iniesta, també en parlem de seguida sobre ell, però vam veure la primera titularitat en Lliga de Ryan Bakayoko, després del bon partit a Sant Adrià, debutava ahir des de l'inici el jugador francès, com l'equip, de més a menys.
Sí, bona primera
bona
part.
Sortida, molt diluït després de descans. I vam veure la continuïtat a la porteria de José Ortega, si referia també en aquest cas Movilla en roda de premsa dient que, home, que després d'un canvi no volien que la setmana següent tornés a haver-hi un altre canvi. Explicació com a mínim feta i oficial. Però Ens hem quedat avui amb dos noms propis. El primer, el de Bakayoko, la seva entrada a l'11 titular, i com Movilla parla de el que suposa pel canvi de plantejament de l'equip, del joc i les característiques de Bakayoko i també d'aquest més a menys que va tenir ahir el davanter francès.
Ryan nos da unos recursos en el juego de espaldas diferenciales, ¿vale? Y tratamos de explotarlo. Pero si tú pusiéramos ahí a otro jugador de otras características, trataríamos de potenciarle esas características. Es decir, no juega Ryan porque queramos buscar una cosa, sino como juega Ryan, potenciamos eso que Ryan nos puede dar, ¿vale? Tiene más registros. Si es verdad que la segunda parte hay que tener en cuenta que Ryan ya mucho tiempo sin salir de inicio y su tono ha ido bajando.
I l'altre nom propi, el que et dèiem, Clemente, Tico Iniesta, que a més va ser allò, com diem, l'ex del Yeclano, arribar i moltre, perquè amb prou feines 2-3 dies aquí i ja va jugar uns minutets. Temps suficient per donar allò un parell de pinzellades, sobretot aquest xut al travesser que podria haver estat el gol de la victòria, ja ni t'explico.
És que arriba, portava 2 minuts.
Sí, si arriba, debuta, marca i dona la victòria, ja la cosa ja ni t'explico, però més enllà d'aquesta circumstància, que va passar per davant de Marro a l'hora d'aquests canvis, un perfil semblant, no igual, però semblant com a mínim en quant a posició dins del terreny de joc. Preguntat per aquesta circumstància, Movilla donava aquesta explicació.
Hemos valorado que Marro calentara, entendíamos tal y como iba el partido y la falta de ritmo que tenía el mismo por todas esas interrupciones legítimas que ha habido. Tico viene de jugar la semana pasada titular y viene con más ritmo de competición que Marro. Y entendíamos que esa falta de ritmo, si metíamos jugadores con menos ritmo de competición, posiblemente no nos iba a ser eficaz. Creo que su aportación ha sido buena, ha tenido, si se larga y lo entra, seguramente ni me preguntas esto.
Doncs aquesta és l'explicació de Movilla sobre per què va apostar per Tico Iniesta i no per Marc Marruecos, per entrar des de la banqueta per donar aire fresc a aquest atac del Sabadell. Bona carta de presentació de l'ex del Yeclano Deportivo en aquests 10 minuts més afegit, que va jugar en el seu debut amb la samarreta arlequinada després d'entrenar-se res, tot just un parell de dies abans del compromís. Sergi, venen dies... Venim d'una setmana molt intensa, ja ho saps. Ara venen dies també carregadets. No només amb el tema mercat, que ara et preguntaré. Al final estem entrant en l'última setmana d'aquest mercat d'hivern pel que fa al centre d'esports, sinó que, a més, també tenim partit intersetmanal.
Sí. Ara podríem estar...
Estàs il·lusionat, eh?
A veure, ja no sé com dir-ho d'una altra manera, abans que se m'enfadi, per exemple, el Gerard Guardi, que sempre m'estira de les orelles el nostre company, un dels integrants del Departament de Comunicació de la Federació Catalana de Futbol, me la té allò, m'ha posat la creu ja, me la té jurada, perquè cada cop li dono menys valor a la Copa Catalunya. Que no es preocupi el Gerard i tothom, quan arribem a la final estaré molt, molt il·lusionat amb ella. Però, com diem, ara mateix hauríem d'estar parlant d'aquest viatge a Eivissa, d'aquest partit contra la SD, però toca Copa Catalunya i toca quarts de final, a més, al tanto, que se mantengui la broma, que aquesta no il·lusió no té res a veure, per exemple, amb el rival que visitarà l'estadi de la Nova Creu Alta. Estem parlant de l'Espanyol, primera divisió, és cert que segurament, molt probablement, amb un equip de circumstàncies, entre altres coses, 1, per la situació que tenen els de Manolo González a la classificació, i 2, perquè aquesta setmana juguen també contra el Real Madrid, que és, evidentment, la seva gran cita en el calendari. Però al final, tu, un primera divisió, que vindrà a l'estadi de la Nova Creu Alta, que això no passa massa sovint. Va venir a l'estiu, va ser per temporada, aquesta vegada amb unes semifinals en joc. No és un bon moment pels dos equips, com dèiem, l'Espanyol en zona de descens a la primera, el Sabadell no acaba d'agafar el ritme a segona federació, però David Movilla diu que és un premi que s'ha de saber gaudir i aquest gaudir passa, evidentment, per sortir sense renunciar a res i a mirar de deixar fora l'Espanyol de la Copa.
Es que es un rival bueno, cercano por la competición que es, de primer nivel, y lo vamos a afrontar con la mentalidad la misma que os dije el viernes, identificando qué amenazas vamos a tener que neutralizar, qué debilidades vamos a intentar explotar, pero siempre con la mentalidad de superar al rival y de ir a pasar la eliminatoria.
Dimecres a les 7 del vespre, a la Nova Creu Alta, aquesta eliminatòria dels quarts de final de la Copa Catalunya entre el Centre d'Esports i l'Espanyol. Per tant, demà i passat en tindrem temps de parlar-ne de sobres aquí a l'Hotel Suís. L'altra eliminatòria, per cert, la disputen el Nàstic i l'Andorra. Res, mitja horeta més tard, a 7:45 del vespre. Parlem de Mercato?
Parlem de Mercato, va, fot-li.
És que estava pensant, Sergi, que respecte a l'últim hotel suís, el de divendres, el Sabadell no havia anunciat cap fitxatge ni cap sortida. Així que...
I hi ha hagut 5 operacions, no? Hi ha hagut 5... Llavors,
sí,
no està malament.
Si algú... Allò, ho dic del revés, ara. Si algú va seguir l'actualitat del Sabadell divendres i ha desconnectat de tot el que és fora del terreny competitiu amb el cap de setmana, doncs també deu al·lucinar. Perquè des del divendres al migdia s'han anunciat oficialment les incorporacions de Jan Molina, de Sergi Segura i de Tico Iniesta, que, com diem, va debutar ahir contra l'Andratx. I les sortides, ja ho hem parlat també, de Juanma García i d'Àlex Gompi. En les pròximes hores, què ha de venir? Perquè encara queden coses, Sergi.
Sí, queden coses. Encara que avui es presumeix un dia relativament tranquil. Sí. Ja saps que en el Sabadell és ara, que són 1:45, doncs a 1:45 és això, d'aquí mitja horeta, 5 minuts, tot se'n va per l'aire i canviem de guió. Però en tot cas, teòricament tranquil·litat, això sí, el Sabadell pendent de que arribar a tancar ja d'una vegada per totes l'operació de Kaiser, i més ara que Juanma ja s'ha compromès amb el Torrent, que era aquesta operació a quatre bandes que estàvem comentant des de fa dies. També s'espera l'arribada de Javi Feria, de qui s'ha parlat en la rumorologia. Alguns fins i tot ja donaven per fet que el jugador havia donat l'okay i que podia ser el primer nom en donar-se. A dia d'avui, a hores d'ara, encara no tenim res tancat. I fins i tot alguna operació més que podria provocar el que explicava abans o el que recordava abans, Sergi, que pugui arribar a venir un altre jugador de tall ofensiu, que en aquest cas el que suposaria és que es necessita una fitxa lliure i aquesta fitxa s'alliberaria des de l'eix de la defensa. És a dir, el que et deia abans, Trapero, Pedraza, Càmera, un d'aquests tres marxaria només, i ho poso amb tots els condicionals del món, només si aquesta última operació és suficientment important i necessària com per justificar el doble moviment, l'arribada d'un home d'atac i la sortida, com diem, d'un home de defensa. Per la resta, si això no és així, només queda per tancar l'operació de Kaiser i l'operació de Javi Feria, que recordem, en el seu cas, és un jugador sub-23. Per tant, estem parlant d'un altre tipus de fitxes.
És a dir, dues altes noves segur, més una possible, em surt
una tercera, una tercera possible, que suposaria una sortida.
Que suposaria, exacte, una sortida extra. I afegeixo jo, el tema Gianni s'ha avançat en algun sentit o no? Per si podríem pensar que hi hagués una quarta incorporació.
No tenim informació al respecte. Mira, ja era un bon dia per haver-li preguntat no només pel canvi de porter o per l'aposta per José Ortega, sinó si comptava, en aquest cas, David Movilla. Ho dic perquè ja no li podrem preguntar fins al postpartit de l'Espanyol. En un principi el club tenia previst fer roda de premsa demà amb motiu d'aquesta prèvia del partit de l'Espanyol, però el plàning de descans, que ara te'l detallo una mica més, el plàning de descans de la plantilla farà que no hi hagi aquesta roda de premsa. Per tant, Movilla ja no tornarà a parlar. Esperem fins després d'haver eliminat l'Espanyol a la Copa Catalunya dimecres al vespre.
Oh, tant de bo, tant de bo. Per tant, demà no hi ha roda de premsa. Per tant, quina és l'agenda?
L'agenda és que avui l'equip ha entrenat, allò que es diu entrenament de recuperació, que demà descansa i que dimecres, el mateix dia del partit, al matí, això ja ho feia Movilla, ens explicaven que tant a Irún com a Zamora ja ho tenia allò de tant en tant per costum, fer una sessió d'activació. Digue-li com vulguis, el mateix dia de partit. Per tant, l'equip entrenarà dimecres, suposo que els que no hagin de jugar contra l'Espanyol faran un entrenament normal, intens, els que hagin de jugar al vespre tarda, doncs potser una coseta més lleugereta, però en tot cas entrenaran al matí perquè dimecres a la tarda o vespre, i aquest partit de quarts de final de la Copa Catalunya contra l'Espanyol, recordeu, és a les 7 del vespre a l'estadi, Nova Creu Alta, nosaltres, com sempre també en directe, des de mitja horeta abans, sense perdre la vista al partit de Lliga. En aquest cas ja ens remuntem a diumenge contra la SD Eivissa, recordeu, horari matinal, 12 del migdia, des del Sánchez i Vivancos, camp anexa a Can Mises, on juga l'equip de Primera Federació, la UD Ibiza, i que en aquest cas ens hi posarem en horari matinal a les 11:30, a dos quarts de 12, allà hi serem els de Ràdio Sabadell.
I avui, abans de avui tot tribuna. Això, és a dir, avui tribuna, a les 8 del vespre...
Vens o no, al final?
Jo?
No eres el convidat estrella, no?, que va anunciar ahir... Jo em vaig il·lusionar per un moment, pensava que Pau Vitori t'havia convidat.
Qui ve avui, al final?
Don Ripoll!
Està confirmat, això?
Don Ripoll... Sí, Pau Vitori, si no, que ens escrigui. Ara té un minut per fer-ho per línia interna, abans de que marxi jo d'aquí. Don Ripoll avui al tribuna, ara ja sense les conyes, convidat d'excepció, a més de la tertúlia, els premis, bé, tot això, 8 del vespre, Ràdio Sabadell i el Twitch de Ràdio Sabadell.
Que torni aviat, perquè des que ell no hi és... que el Sabadell, justament, no guanya casa.
Pensava Pau Vitori, dic, home, què li ha passat? No, Don Ripoll, no?
Don Ripoll. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1:38, va, som-hi, anem amb més coses. Un grau per sota, a la Tercera Federació, al filial del Centre d'Esports, va haver trencada la ratxa de 3 partits consecutius sense perdre després de caure al camp del Mollerussa. Oriol Ferran, com estem?
Molt bon dia.
Una derrota que va arribar, a més, en l'últim minut del partit.
Sí, 2-1 van calar de Conrad García al camp, com dius, del Mollerussa. Un enfrontament on el B del Sabadell va haver de remar de valent, ja que va veure com els locals s'avançaven amb un gol matiner als 7 minuts de joc, després d'aprofitar una errada del central Sergi Vives. Tot i dominar el duel i gaudir de diverses ocasions per empatar, el filial del Centre d'Esports no va poder igualar el marcador fins al tram final de partit. Va ser amb un bon gol de Mohamed Saleh al minut 85. Quan tot feia pensar que el duel acabaria en empat, Jofre Graells, que també va anotar el primer, va aprofitar un desajust defensiu de la defensa sabadellenca per anotar el 2-1 definitiu que feia que els 3 punts es quedessin a Mollerussa. El tècnic Conrad García lamentava no haver pogut assegurar el punt.
El que hem comentat al final del partit era això, que és un partit que treballes molt, que tens moltes ocasions clares per empatar el partit i per posar-te per davant, i en el minut 84, diria que és, que tu aconsegueixes l'empatar, doncs si no pots guanyar, si el partit fora de casa doncs has fet el més difícil, com a mínim no deixis el partit obert perquè et puguis perdre, no? I ha estat una llàstima, ens ha d'ajudar a créixer aquesta situació perquè l'equip hi ha faltat un punt de maduresa en aquests últims minuts.
Tot i la derrota, i si amb el primer equip dèiem que, malgrat l'ensopegada d'ahir, encara es mantenia dins del play-off i a prop relativament del líder, el filial del Sabadell, tot i perdre a Mollerussa, es manté fora de les posicions de descens.
Sí, això sí, empatat a punts amb el Prat, que és el primer equip que baixaria. A més, els del Baix Llobregat, que s'enfrontaven al Vilassar de Mar, van remuntar un 2-0 en contra per acabar empatant a l'últim minut i sumar un punt que feia que trapessin el filial del Centre d'Esports a la classificació de Tercera Federació. García creu que, tot i la posició a la taula, han de mantenir la calma.
El que intenta és que l'última jornada estiguem ben lluny d'aquesta posició i encara queden moltes jornades, la Lliga està molt, molt apretada, si sumes 6 punts ja estàs lluitant per altres situacions i per estar a prop de playoff, per tant aquesta Lliga és molt igualada, hem estat en situacions pitjors durant aquest mateix any i hem d'estar tranquils sabent que hem d'anar partit a partit i intentar sumar de 3 per anar mirant cap a dalt en comptes de cap a baix.
Tot això en el partit en què Conrad García tornava a ocupar-se del filial després d'haver dirigit el primer equip durant una setmana. El pròxim compromís pels arlequinats serà diumenge a les 12, a la mateixa hora que el primer equip, on rebran a l'Olímpia, al Peralada, que encadena 7 jornades consecutives sense perdre i que és 5è dins la zona de play-off descens a Segona Federació.
Compromís complicat, per tant, pel conjunt de Conrad García. Gràcies, Oriol.
Que vagi bé.
Publicitat. I parlem de...
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor blau, envasos i capses de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral, sobres, bosses de paper o folis. Esmatza, reciclant, cuidem el medi ambient.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2 del migdia de waterpolo. Parlem de waterpolo ara a l'Hotel Suís, perquè l'Estolpul Natació Sabadell s'ha classificat per la via ràpida pels quarts de final de la Champions femenina. Quarta victòria en 4 jornades per les de David Palma, que dissabte, i ho van poder seguir al Twitch de Ràdio Sabadell, van superar el Donetsvaros hongarès per 12-7, un partit en què es va notar la inactivitat després de la Copa del Món, amb una rotació més curta de l'habitual per la baixa de Maika Garcia i que no es va poder sentenciar fins a l'últim quart. El tècnic sortia una mica amoïnat pensant en el duel de Lliga que tenen aquest dijous a les 8 a casa contra el Sant Andreu.
Un partit molt intens i em preocupa de cara al partit de dijous, no? Ja ho sabíem que serà difícil contra Sant Andreu, no? M'hagués agradat agafar l'avantatge més ràpid a inici de partit i poder tenir jugadores fora de l'aigua més temps, no? Descansar més, però no ha sigut possible i ha costat una mica. Al final no deixa de ser un partit de Champions i no guanyaràs de 5 a la primera per a cap equip. No seria normal.
No seria normal, diu Palma. Tot això el volia almeny. També es va classificar matemàticament, després de superar el Terrassa del sabadellenc Jordi Millán a Terres Gregues per 14-8. Això vol dir que la primera plaça, molt probablement, se la jugaran a l'última jornada, l'1 de març, a Calllong. Si s'acabés avui aquesta fase de grups, l'Estrelpul s'enfrontaria a un segon. I ara mateix, els possibles rivals serien el Mataró, el Donk de Gouda, dels Països Baixos, o l'Horizonte Catania italià. Palma és sincer i deixa clares les seves preferències.
Un Mataró no m'importaria. T'estalvies el viatge, estàs aquí al costat de casa, tot i que és un bon equip i que ja vaig dir a iniciar la temporada que seria un equip perillós, sobretot a la part final de la temporada, perquè van creixent, no? Tenen jugadores joves amb molta ambició i l'equip va creixent, però sí que si haig de triar, pues, seria una bona opció, no? Tant, i penso que Horizonte Catania també és una bona opció per nosaltres, no? I un cop ja tinguem aquí incorporades a la Tara i a la Magui, ja l'equip canviarà molt, sobretot a nivell de rotació, i tàcticament podré fer moltes més coses a l'inici de partit.
I per cert, que a la prèvia d'aquest partit de Champions, Bea Ortiz va rebre un merescut homenatge després d'haver guanyat els premis a millor waterpolista del món i d'Europa del 2024. Després, durant l'enfrontament, va demostrar aquesta condició amb 4 gols i 3 assistències que van sentenciar el triomf. I al final, el Pau Vituri conversava uns minuts amb la rubinenca.
Som-hi, doncs, amb la Bea Ortiz. Bea, què tal, com estàs?
Hola, bé, molt cansada, però bé, molt contenta de la victòria.
Bé, primer objectiu de la temporada de la Champions aconseguit, aquests quarts de final. Suposo que és la principal notícia d'avui, no?
Sí, era molt important aquesta victòria. Ara encara ens queden 2 partits de grup amb Champions, però bueno, crec que amb aquesta victòria anem més tranquil·les. Ara crec que ens podem ficar a pensar ja en el partit de la setmana que ve que tenim contra Sant Andreu. I bueno, ja mica en mica anirem una mica més tranquil·les i ja doncs, de cara pensant en els quarts.
Avui s'ha notat segurament que heu estat moltes setmanes fora del club, que moltes porteu molta càrrega també, molta tralla amb la selecció, que heu entrenat molt poquet juntes, que hi ha una rotació també més curta. Partit difícil, no?, per les jugadores, suposo, a l'aigua.
Sí, bueno, era el primer partit després de 3 setmanes sense jugar i sense estar juntes entrenant. No només era una victòria important per tot el que hem parlat abans, sinó també per això, no?, per tornar a estar juntes, tornar a sentir-nos còmodes, tornar a entendre's entre nosaltres, i crec que dintre de tot, dintre el cansanci, dintre tot, al final hi ha molt de nivell en aquest equip. Crec que no necessitem més que un parell de dies i una mica de partits per poder ficar-nos a to, i crec que ho hem demostrat.
No sé fins a quin punt també necessiteu, entre cometes, l'arribada de la Maggie Stephens, de la Tara Prentice, per fer que la rotació sigui una mica més àmplia, perquè avui hi havia molta jugadora jove, pràcticament heu hagut de jugar entre 9-10 jugadores tot el partit. Fins a quin punt també teniu ganes que la rotació sigui una mica més àmplia?
Bueno, sí que és cert que al final serà una mica més còmode, no? De còmode a l'hora de rotar, de descansar, els minuts de joc aniran disminuint. Bueno, crec que ho agrairem bastant, sobretot la Paula Leitó, encara s'està menjant molts minuts de tots els partits, però bueno, al final una jugadora com ella, la veritat és que pot jugar tot el partit si vol, tot i que després surti morta, però bueno, s'agrairà l'arribada d'aquestes 2 jugadores, a poc, a veure què tal, com arriben. Jo crec que també són molt professionals, o sigui que no crec que tinguem problema.
A tot això, Bea, avui has tingut homenatge, doble homenatge en aquest cas, per aquests premis a millor waterpolista del món i d'Europa. Què significa també per tu el poder rebre aquest homenatge aquí?
Bé, la veritat que ha sigut molt maco, al final ja vam fer totes les entrevistes i vaig rebre uns missatges, però estava fora, estava a Grècia i no vaig poder rebre aquest premi amb la meva gent, no? Amb la meva família, els meus amics, el meu equip, tota la grada, i la veritat que ha sigut molt maco que la gent pues, reconegués aquest premi, i la veritat que molt feliç.
final avui són 4 gols, també unes quantes assistències, demostrant una vegada més que a nivell de joc estàs en un moment personal dolç, no? Que et sents molt bé a l'aigua.
Sí, jo crec que em noto cansada, òbviament, després de tants partits i tants entrenos, però bueno, em sento bé jugant, sóc feliç jugant, que crec que és el més important, i crec que es nota l'aigua.
Bea, felicitats per aquesta victòria d'avui, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I qui també hauria de disputar, si no passa res estrany, els quarts de final de l'Eurocup, és el Keyo Natació Sabadell masculí, que va agafar 3 gols de renda en el partit d'anada dels vuitens disputat a la piscina de l'Ortigia italià. L'equip de Quim Colet es va escapar a partir del segon quart gràcies especialment als 5 gols de Costa Berca. La llàstima, es lamentava el tècnic, havent encaixat el 10-13 definitiu en els últims segons, quan els de Siracusa tenien ja 5 jugadors expulsats.
Ha sigut una llàstima perquè anàvem més 4 i al final doncs una mala... doncs mala fortuna, diguéssim, hem encaixat gol faltant 8 segons i al final tenim un més 3, no? De totes maneres, sempre hi ha que valorar, perquè guanyar fora de casa en competició europea no és fàcil, i aleshores, doncs, bé, content per la victòria i esperar el segon round a casa, que puguem acabar de decidir-ho.
El partit de tornada es disputarà el dijous 6 de febrer a Calllong. Abans d'aquest dimecres, el Keyo es posa al dia a la Lliga visitant a 3:15 la piscina del Barcelona, que també va jugar a Eurocup, en un duel clau per la segona plaça. Ara mateix, recordem, els de Quim Colet tenen 4 punts d'avantatge respecte al mateix CNB.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Llure Esteve ha aconseguit la triple corona a la Llanera Trail, la desena edició de la cursa de muntanya celebrada ahir i en la més multitudinària de sempre. L'atleta sabadellenc es va endur la victòria a la distància que li faltava, la curta, la de 14 quilòmetres. Que portés més d'un any sense competir no va ser un impediment pel sabadellenc per entrar al primer a meta. La cobertura de la cursa la va fer la nostra companya d'informatius, la preciosa de la Júlia Ramon, i amb el Llure va poder conversar uns minuts quan encara es bufagava.
Llure Esteve, guanyador de les 3 distàncies de la Llanera Trail en la desena edició. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Has fet les 3 distàncies, com acabàvem de dir. Amb quina et quedes?
Doncs mira, és que són ben diferents, perquè al final aquesta és una cursa explosiva, ràpida, no té res a veure amb la marató, que tens uns bucles importants. Però clar, també són moments de la meva vida molt diferents. La marató fa ja 4-5 anys, ben bé, i ara portava un any i mig pràcticament sense córrer, o sense competir, i llavors, bueno, és com molt diferent. Realment, a nivell emotiu, la marató va ser la primera, per tant, ho desperta tot, però aquesta, després de 15 mesos sense dorsal i no sabent quan seria la primera cursa, realment toca la fibra diferent. Per tant, cada un al seu moment, jo animo a que facin les tres, tothom.
Ara comentaves 15 mesos en què no has pogut competir, no has pogut córrer una mica. Ha estat dur, has patit?
Sí, bueno, he tingut moments de tot, perquè al final, bueno, lesions hem passat moltes, llavors al principi ho gestiono superbé, a més va coincidir amb el moment que vaig conèixer la meva parella actual, llavors, bueno, t'importa una mica tot menys, per dir-ho així, però sí que ja els últims 4 mesos, quan veus que no surts del túnel i ja porta un any, realment es fa dur, però bueno, el suport extern també ajuda molt, els professionals del voltant, la clínica de Fisio Art Salut, que em van tractar superbé, un altre adaptador, Roger Roura, també, per tant, molt content de tot l'equip que hi ha al voltant, que també m'han fet estar aquí avui, així que no els hi puc estar més agraïts.
La cursa ha anat molt frec a frec amb els altres dos guanyadors, no?, amb els que han estat amb tu a aquell podi. Com has viscut una mica aquesta rivalitat?
Doncs realment amb molts de nervis, perquè el Raül, que sí que el tenia molt present, que estaria allà i sabia que sortiria competitiu. Després l'Oriol, que és el que ha sortit també dins dels 4 que anàvem. Es tenia en compte, però el Robert no m'han avisat. Diu, aquest corre, i dic, vale, ho tindré en compte. I realment el Raül ha posat el ritme i he pensat, dic, si anem així, jo no vaig. Però després, no sé, suposo que ell ha fluixat un punt i he dit, va, vaig jo i em jugo la meva carta aquí. Si aquí no funciona, estic fora. I m'ha sorprès el Robert, cada cop dic, collons, aquest no estava. I dic, uau, hauré d'apretar. Els últims 3 quilòmetres controlant cada moment on està, comptant segons, uns nervis que després he dit, mira, relaxa, t'ha guanyat, guanyi, però disfruta-la, que per això estàs aquí.
Ara mateix com et sents, no?, havent fet aquest triple podi?
Ara mateix molt cansat, però no, molt content també, perquè era al final una fita, que ja ho havíem comentat també amb el David Fernández, l'organitzador i de la West, i dèiem, bueno, es pot ser molt impactant també a nivell de cursa, desena edició, es commemora la cursa, més de 1.000 participants, i poder també destacar una triple corona, i dic una pressió afegida, però també una motivació a casa poder fer això i completar una mica tots els podis dels carrers de la ciutat, doncs fa il·lusió.
Per últim, l'última, què et queda per davant? Vull dir, havent fet ja les tres distàncies, què et queda per davant?
A nivell de la Llanera, no sé, disfrutar-les totes les edicions que es puguin. Al final, les victòries són molt maques i juguen, però ara, el 2025, el que queda per endavant és l'Ultrapirineu, que és l'únic dorsal que tinc. Per tant, en principi, aquest era l'especial pel retorn, i ja me'n vaig directe cap allà i m'oblido de curses, em queda recuperar, i si puc l'any que ve tornar a disfrutar, i no sé, ja veurem quina distància, haurem de treure una moneda i la que surti.
Ànims i a descansar.
Moltes gràcies.
51 minuts i 38 segons va ser el temps que va registrar el Llure d'una prova de 14 quilòmetres en què en categoria femenina l'avançadora va ser Sònia Rodríguez. A la mitja marató els guanyadors van ser Juan Martínez i Sandra Romero i a la marató Andreu Simón i Eli Gordon. El Pere Gallifa, també company nostre d'informatius, va ser 35è en aquesta llarga distància amb un temps de poc més de 4 hores i mitja. Bravo per ell i pels més de 1.100 participants que van fer aquesta Llanera.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, parlant d'handbol, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut doblet de victòries pels sèniors de Loar Gràcia, començant pel femení, que continua intractable a la divisió d'honor plata. Edu Gutés, bon dia.
Bon dia, Sergi.
I ho va fer, a més, amb la seva sisena victòria consecutiva, que les manté líders, però amb el Lleida trepitjant-li els talons.
Doncs sí, 36-23 es van imposar les de Carol Carmona al carrer Bocaccio davant el Palau Tordera, equip de la zona baixa. Un partit dominat de principi a fi i sense donar cap mena d'opció a les palauenques. La central del conjunt verd i blanc, Clàudia Marrugat, té clar que aquest partit els ha fet guanyar sensacions molt positives.
La setmana passada vam començar amb un parcial molt bo, però no va ser gens un partit fàcil. En canvi, aquesta setmana ens hem sentit més còmodes des del principi i són partits molt agraïts perquè realment doncs, tothom rota, tothom juga bé i guanya sensacions molt bones que, com deies, necessitem.
Un sènior femení que continua més líder que mai, tot i que el Lleida no frena el peu de l'accelerador i es manté a un punt de les gracienques amb 11 triomfs seguits. Però el més important, que la distància al tercer classificat és de 7 punts. Aquest és el marge per mantenir-se en zona de fase d'ascens, però Marrugat té clar que, tot i la gran dinàmica, encara no hi ha res dit i que volen que de primera sigui com sigui.
Si mires enrere, portem moltes jornades, però també sentim que encara queda molt. La Lliga és molt llarga i tots els partits són importants i no podem baixar la guàrdia perquè hem d'acabar la Lliga primera, sí o sí, i anar a fase és com a primeres de grup.
Com a primeres. Vol anar Marrugat i així també tenir un creuament més fàcil en aquesta eliminatòria prèvia que hauran de disputar abans de les fases pures. Això pel que fa al femení. Pel que fa al sènior masculí, Edu, segona victòria seguida de Loar a la primera nacional.
Així és, els de Pere i Ats van imposar-se de forma una mica més ajustada que les noies per 32-28 davant un equip també de la zona baixa com és la Salle Montcada. Tot i que van anar sempre per davant en el marcador, Dani Peiró, jugador de Loar, té clar que partits com aquests se'ls hi podien haver escapat en un altre moment de la temporada.
La veritat és que no era el Montcada que havia sigut els anteriors. Han baixat una mica el seu nivell, alguns jugadors han marxat, però sí, és veritat que aquest any ja ho hem demostrat nosaltres mateixos, no hi ha partits que al final, els últims minuts, no se't puguin escapar.
Un triomf que es manté de moment en la lluita per les fases d'ascens, tot i que amb certa distància. I és que hi ha una escletxa de 6 punts amb el segon equip que faria les fases d'ascens, que és la Roca. El mateix Peiró assegura que ja no tenen crèdit per deixar escapar cap més punt.
L'objectiu és el que és intentar col·lar-se entre els dos primers llocs. Ara ja el que no tenim és crèdit, hem d'aconseguir victòria, partit rere partit, i mira, si al final de tot tenim la gran sort i els altres equips no han fet bé la seva feina, doncs podrem estar-hi. Però ja et dic, nosaltres ara ja no ens queda cap altre que remar-hi i guanyar tots els partits, perquè crèdit i ases en la manga ja no ens queden.
El pròxim partit dels de Pere Iat serà dissabte a la pista del Sant Joan d'Espí, mentre que el femení visitarà el Levante.
Gràcies, Edu!
Adeu, Sergi!
Últimes qüestions. A l'Hotel Suís, però no deixem l'embol, al Mundial de Croàcia, Dinamarca i Noruega, els sabadellencs Ian Tarrafeta i Dani Fernández han tancat la seva participació amb una ajustada derrota, 25-26 contra el Brasil, en l'última jornada de la Main Round. Els hispanos ja no jugaven res en el darrer compromís després de perdre els dos primers partits d'aquesta fase, primer contra Noruega, també per la mínima, 25-24, i després contra Portugal, 29-35, que va resultar en una estocada definitiva pels de Jordi Rivera, i una gran decepció en no poder passar ni tan sols als quarts de final. Espanya, amb un equip rejuvenit i amb jugadors que no tenien experiència en grans tornejos, no ha sabut resoldre a favor els partits amb aquests finals ajustats. Pel que fa als sabadellencs, Tarrafeta, qui recordem, ha fitxat pel Nantes per la pròxima temporada, ha fet 16 gols en total, i Fernández, qui va donar un ensurt a l'inici del torneig per una lesió al turmell, n'ha fet 14. En Snow, la surfista de neu de Sabadell, Caral Castellet, ha estat cinquena als X Games celebrats a Aspen, als Estats Units. La sabadellenca no va poder colar-se a la final de la prova femenina del Superpipe, quedant-se fora per poc més d'un punt i mig. A la final, la californiana Chloe Kim es va penjar l'or, mentre que la també estatunidenca Maddie Mastro va ser segona. La japonesa Sara Shimizu va completar el podi. I en ciclisme, David de la Cruz ha obert la seva segona temporada amb el Q36.5, acabant en el lloc 61 del Gran Premi Castelló Ruta de la Ceràmica, una prova que transcorria entre Castelló i Honda, que es van dur el portuguès Antonio Morgado de l'Emirates. A l'esprint, en un grup reduït de 6 ciclistes que es va seleccionar després de la pujada al Collador d'Aiòder, es van dur aquest triomf el lusità, insistim, de la Cruz, va acabar en el lloc 61 en el seu debut aquesta temporada. Minut i mig per arribar a les dues del migdia. Tenim temps de repassar el menú de demà a l'Hotel Suís, en què escoltarem les paraules de Miquel Ostrell, estrella del partit ahir al Sabadell, especialment a la primera meitat en aquest empat contra l'Andratx, tot i que com la resta dels seus companys es va diluir a la segona. També escoltarem les paraules de Ton Ripoll després de l'entrevista que oferirà avui al Tribuna Preferent aquest vespre. Parlarem dels juvenils, amb la remuntada del Sabadell juvenil a la Lliga Nacional de forma agònica i de l'empat del Mercantil d'ahir a la tarda, i amb bloc poliesportiu, per exemple, de futbol sala, amb la gran victòria del Natació Sabadell contra el líder de segona B, el Mataró, la nova derrota de la Pia, que cada cop està més enfonsada en aquesta classificació, o del futbol sala Sabadell femení, que s'ha posat líder de la seva categoria. Menys d'un minut per les dues, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Insistim, avui a les 8 del vespre, Tribuna Preferent, a l'antena i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Demà més Hotel Suís a partir de la 1. Ara, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.